Aquí comença la plaça.
Hola, molt bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a la plaça, el programa que fem cada dia a Baix Camp Ràdio, a la ràdio de les Terres del Mestral, la vostra ràdio. Són 8:15 del vespre i ja saben que fins a 9:15 nosaltres els portem l'actualitat de tot el que passa al nostre territori amb entrevistes, notícies, reportatges i històries dels seus protagonistes. La plaça és un programa multiplataforma de la ràdio en xarxa del Baix Camp, un programa que fem possible gràcies a la producció de Baix Camp Ràdio i la xarxa de comunicació local que ens porta explorar, conèixer i descobrir els racons més interessants d'aquesta comarca i compartir experiències amb la seva gent. A Baix Camp Ràdio comença la plaça. Avui és divendres, dia 26 de febrer, i comencem amb un nou programa de la plaça, l'últim d'aquesta setmana i també l'últim d'aquest mes de febrer, que us he de dir que a mi m'ha passat volant. I com sempre, qui m'acompanya en la producció i locució i fa possible la plaça és la Paula Montalvo, a qui escoltareu ara en una estoneta. Vinga, va, cada moment, com sempre, jo us començo a explicar què és el que farem durant el programa d'avui. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxarem fins al Consell Comarcal perquè, com us vam avançar i a l'informatiu de la plaça, Andreu Carrasco, alcalde de l'Albiol, ha estat escollit com a nou conseller del Baix Camp. Ho fa agafant el relleu de Meritxell Romanós, que després de que Romanós renunciés i deixés aquesta responsabilitat el passat mes de desembre. Sobre aquest nou càrrec en parlarem ara en breus moments amb l'Andreu Carrasco. Després, com cada divendres, us portarem els millors moments de la setmana amb els nostres col·laboradors. Aquesta setmana a la plaça, dilluns, vam tenir secció de psicologia amb la nostra psicòloga del programa, la Cristina Llaveria, amb qui vam parlar sobre la resiliència després de la pandèmia. Dimarts vam conèixer la secció de gastronomia del Serap de La Cuina del Món a Riudoms. Dimecres ens vam endinsar a conèixer el funcionament de la cooperativa agrícola de les Borges a la nostra secció de productes de proximitat. I ahir dijous vam parlar de que la Teatrera, el grup de teatre de Castellbell, estrena nova temporada aquest cap de setmana. Tot això és el que tocarem en el programa d'avui. Recordar als nostres oients que ens poden seguir a través de la nostra plataforma audiovisual web, també per l'app, Facebook, Twitter i Instagram. Tot això i molt més a la plaça d'avui divendres 26 de febrer.
Estàs escoltant La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp.
A la plaça ja sabeu que comencem cada dia amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i parlem amb un convidat o convidada que ens explica tot el que sap sobre aquest tema escollit. I en aquest cas el que fem nosaltres avui és marxar fins al Consell Comarcal perquè, com us vam avançar ahir a l'informatiu de la plaça, Andreu Carrasco, alcalde de l'Albiol, ha estat escollit com a nou conseller del Baix Camp. Ho fa agafant el relleu a Meritxell Romanós després que Romanós renunciés i deixés aquesta responsabilitat el passat mes de desembre. Avui a la plaça en volem conèixer tots els detalls d'aquest nou càrrec amb la Andreu. Andreu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què suposa per vostè entrar dintre el Consell Comarcal?
Home, entrar dintre del Consell Comarcal és una fita important per mi particularment, però bàsicament també pel poble que represento.
Ara en parlarem de tot el que suposarà per l'Albiol. De fet, si no m'equivoco, vostè ja coneix la dinàmica del Consell Comarcal perquè ja hi va estar, no?
Sí, jo, amb altres, hi ha hagut altres èpoques que jo he estat al Consell Comarcal, ja pràcticament hi vaig estar sumant tot doncs, uns 10 anys abans.
Quina era la seva funció?
Portava temes relacionats amb el que és coses internes del que és del Consell i a més, diguem-ne, tasques que t'encomanaven des del Consell o des del Consell mateix.
Mm-hmm. Andreu, com ha sigut ara aquesta vegada entrar dintre el Consell? Per què l'han escollit i com es va prendre aquesta decisió?
Bueno, això... Les decisions d'estar al Consell o no hi estar, bàsicament les prenen els partits. Aleshores, els partits, ells, vaja, el criteri que fan servir, que cada partit pot ser diferent, ells miren i remenen a veure la manera, les persones que segurament els hi semblen més adequades per ocupar llocs de responsabilitats, com és ser conseller al Consell Comarcal. Jo dic, i això és una decisió que la prenen al partit, ells deu mirar els paràmetres que creuen que són els més adequats i llavors proposen una persona o una altra.
Andreu, vostè accedeix a les comissions de règim interior, el desenvolupament del territori, servei de la comunitat i també de seguiment de les activitats de les empreses. Quines seran les seves tasques?
Pues, això és encara és una... A veure, que jo soc conseller des del dimarts passat a la nit. Vull dir que pràcticament encara jo aniré a les comissions, com un membre més del partit que represento, i aleshores això bàsicament se condiciona a que cada tasca que tinguis de fer diguem-ne, se parla abans i les directrius s'aprenen conjuntament amb tots els membres del que és el partit.
Andreu, però té en ment ja quins seran els seus primers passos o primers temes que tocarà? Perquè suposo que en plena pandèmia no deu ser un repte fàcil, sobretot que s'encarrega de l'activitat d'empreses que estan passant-ho molt malament per la pandèmia. No sé quines coses té en ment fer com a nou conseller.
És que ara jo no puc adelantar-ho, això, ara, perquè jo ara exactament... jo he estat 4 o 5 anys que jo no he estat al Consell Comarcal. Aleshores, en aquest lapsus de temps, que és un temps important, això ha canviat molt. Jo ara, diguem-ne, m'estic posant al dia de les tasques que tinc encomanades i de les tasques que, de la manera que les desenvoluparé. Però ara mateix jo no puc contestar la pregunta.
Andreu, quan començarà amb totes aquestes funcions?
És el mateix. Les funcions, les comissions que jo tinc que anar, jo encara no sé exactament quan se faran, no ho sé. Jo m'estic posant al dia, vull dir que no... jo tinc la setmana que ve unes reunions amb la gent del partit i llavors allí mirarem i em posaran al dia perquè jo pugui desenvolupar la feina que tinc encomanada.
Imagino que tot això en plena pandèmia és molt complicat. Comentava al principi de tot, que li comentaríem després, que d'alguna manera que vostè entri al Consell beneficiarà el poble de l'Albiol?
Bueno, no, el poble de l'Albiol, bueno, pot ser que estigui beneficiat, però no és una cosa directa a l'entrada d'un conseller a que el poble tingui una se benefici de res. Però el que sí que és clar, el Consell s'aprèn un tipus de decisions que jo, quan faci la meva tasca, doncs no tindrem especial... dit d'una altra manera, l'Albiol, per la meva tasca del Consell, no quedarà ni més ni menys beneficiat. Quedarà segurament en una posició de que les coses se podran saber abans, però no tinc de beneficiar l'Albiol amb detriment d'algun altre municipi. Això no crec que estigui ben fet i llavors jo no ho faré així.
Entenc que no li donarà prioritats al poble.
Les decisions són col·lectives, vull dir que no...
Però com comentava, que no li donarà prioritats al poble, però que anirà bé perquè us assabentareu de tot el que passa abans de que arribi. Andreu, també preguntar-li, en qüestió de menys d'un any, vostè ha tornat a l'alcaldia de l'Albiol i també ha entrat entre el Consell Comarcal. Molta feina en plena pandèmia i tot de cop.
Sí, és que Déu-n'hi-do, jo a vegades ho penso i dic, ostres, Déu-n'hi-do. Llavors, el que és la pandèmia, nosaltres, com a tots, no? D'alguna manera es limita moltes coses. El tema d'estar més amb els veïns i de poder portar a terme polítiques que abans s'aportaven aquí, no sé, d'estrènyer els llaços entre els veïns, fent activitats es tenen de concentrar gent i d'allò, clar, actualment nosaltres això no, jo parlo des de la vessant del municipi, no es pot fer, no? I llavors, veritablement, si és complicat, és un pèl complicat portar-ho i portar-lo una mica molt bé o menys bé, però portar el tema aquest és un pèl complicat, sí.
Andreu, aprofitant que el tenim aquí, com es troba el poble d'Albiol amb tota la pandèmia? Com ho estan vivint els veïns i veïnes? Coses del directe.
L'Albiol, a veure, els infectats del Covid són puntuals, no és una cosa que d'allò que puguin que hi hagi molta gent infectada i tal. Són puntuals i es porta bé perquè tenim una molt bona comunicació amb el que és el cap de la Selva i amb la seva directora, que a part en tot moment ens dona totes les directrius que nosaltres que tenim de traslladar a la població amb el tema de lo que és del Covid, no? I veritablement hi han infeccions puntuals, però que de seguida es tracten i de seguida, diguem-ne, es controlen, no?
Andreu, en relació amb això que em comentava de la Selva, ha sortit la notícia de que el centre de dia de la Selva ha començat a vacunar. Hi ha algun veí de l'Albiol que ja s'hagi vacunat d'aquesta malaltia?
No, no hi ha cap, però una mica enllaçant amb el que deia, amb la directora del cap de la Selva, ja estan el regidor que li pertoca ja està treballant amb ella perquè, igual com van fer amb altres, no sé exactament la data que era, que nosaltres vam cedir un local i un espai perquè els sanitaris del cap de la Selva poguessin vindre aquí a l'Albiol a vacunar la gent de la grip. Doncs ara nosaltres també estem en contacte amb la directora del cap de la Selva també vindrà el dia no està encara concretat, però hi haurà un dia d'aquests, segurament serà aquest mes que ve, on vindran els sanitaris del cap de la Selva a vacunar el que és la vacuna del Covid. Està embastat, però que està a punt de donar-se a conèixer a la població el dia i l'hora, i a la gent que vulgui vindre, nosaltres portarem una llista, i a la gent que vulgui vindre, vulgui d'allò, que jo crec que té de ser tothom, pues vindran i es podran vacunar aquí, bàsicament al municipi de l'Albiol. Però l'espai està situat a el que és l'organització de les Masies Catalanes.
Estarem pendents, Andreu, d'aquesta vacunació. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Andreu Carrasco, alcalde de l'Albiol, i ara també nou conseller del Baix Camp. Gràcies per apropar-nos a la realitat de l'Albiol i també d'aquest nou càrrec. Gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu.
Com ja sabeu, la segona part del nostre programa la dediquem a apropar-nos al nostre territori a través dels ulls dels nostres col·laboradors. Avui és divendres i els divendres ja sabeu que aquesta secció funciona de manera diferent. El que fem és fer un repàs del que hem parlat durant tota la setmana amb els nostres col·laboradors i fem memòria dels moments més destacats. Aquesta setmana a la plaça el dilluns van tenir secció de psicologia amb la nostra psicòloga del programa, la Cristina Llevaria, amb qui van parlar sobre la resiliència després de la pandèmia. El segon dia de la setmana, el dimarts, vam conèixer la secció de gastronomia del Serap i el seu nou cicle de la cuina del món a Riudoms. Dimecres ens vam endinsar a conèixer el funcionament de la cooperativa agrícola de les Borges a la secció de productes de proximitat. I ahir dijous vam parlar amb la companyia La Teatrera, el grup de teatre de Castellvell, el qual estrena nova temporada aquest cap de setmana. Doncs va, comencem. El dilluns vam tenir amb nosaltres la psicòloga Cristina Llevaria, la qual ens va parlar sobre la resiliència, aquesta capacitat que tenim els humans de tornar a començar amb èxit després d'haver sofert una experiència traumàtica. Això implica superar aquest trauma canviant tota la teva vida i sortir-se'n amb èxit. Sobre aquest aspecte ens va explicar quins són els aspectes que ajuden a les persones a tenir aquesta capacitat.
Ell diu que un entorn que acompanya amb carinyo i bueno, uns pares benvinguts i tot, tot un entorn ben configurat fa que el nen tingui més elements per poder-se desenvolupar davant després per poder gestionar qualsevol problemàtica. No? Però això no treu que gent que no té aquest entorn, que té un entorn més, més vulnerabilitzat, que diu, no treu que ell també es pugui desenvolupar. O sigui, no, la persona, quan els diferents inputs que t'arriben a la vida, els pots gestionar d'una manera o d'una altra. No? I en aquest cas, doncs, hi ha persones que ho tenen de manera innata i persones que no. No? Llavors, doncs, bueno, hi ha una sèrie de patrons, independentment de lo que és la cultura de cada persona, hi ha uns patrons que es repeteixen. Si vols, doncs, bueno, és el que dèiem, la capacitat d'enfrontament davant dels problemes. Són persones que no fugen, s'afronten als problemes.
Uh-huh. Important,
això, sempre eh? Fites prefixades, o sigui, mirada cap endavant, no? No són persones que generalment es recreen en el passat, sinó que miren sempre cap al futur, no? També persones molt disposades a aprendre permanentment, no? A que tots els inputs que li arriben n'atreu algun rendiment, no? També no sentir-se culpable davant dels fracassos, no? La frustració que molta gent cau per la baixa autoestima, no? O sigui, són persones que tenen realment molta autoestima, no? I, bueno, així, un seguit de coses que formen part d'una persona resilient, no?
D'altra banda, la Cristina també ens va explicar què comportarà per a totes les persones d'aquesta societat recuperar-nos de la pandèmia tan dura que estem vivint.
Hi haurà una sèrie de canvis que tindrem que adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies i que no serem mai més igual perquè sempre hi ha un abans i un després i amb aquest fet que estem patint, doncs no deixa ser traumàtic per tothom, no? O sigui, estem tots sotmesos a aquesta tensió, no? Del que passarà, de com serà el futur, no? Però això també és un revulsiu per poder canviar coses, no? O sigui, el que no ens podem imaginar d'aquí 20 anys, les noves professions que hi haurà, les noves condicions de vida que hi haurà, i hem de mirar-ho d'una manera positiva, no? Tota la crisi se suposa que després ressorgeixen altres coses, no? I les noves generacions els hi toca un paper bastant complicat, no? Perquè hauran d'inventar-se coses, no?
El segon dia de la setmana, el dimarts, vam parlar amb el Ramon Margalef. Ell és president de la secció gastronòmica del Serap de Riudoms i estan realitzant un cicle de cuines del món a Riudoms, on connecten per videoconferència amb riudomencs arreu del món per fer un plat típic del lloc on viuen. Ell mateix va ser l'encarregat d'explicar-nos com va sorgir la idea de fer aquest nou cicle.
Al març de l'any passat, doncs, bueno, amb el tema de la pandèmia, doncs, es van estroncar totes les activitats que teníem previst fer durant tot l'any. I clar, això doncs, esperàvem que la cosa se solucionés bastant aviat i la cosa doncs, bueno, encara estem al cap d'un any igual, no? clar, fa un temps que vaig dir, bueno, i què fem, no? Vull dir, perquè la secció estava parada, no? I la gent tenia ganes de fer coses. I bueno, em va vindre al cap de que podíem fer alguna cosa amb Instagram, concretament, ja que, bueno, ja havia vist que durant el confinament hi havia molta gent que s'havia connectat a Instagram fent directes i, bueno, era una manera, doncs, per entretindre i fer coses de profit, no? A partir d'aquí, doncs, vaig pensar que com que hi ha molts ridomencs i ridomenques que estan fora del poble i que també tenen ganes de poder contactar amb la gent i tampoc poden vindre cap aquí a Riudoms, doncs vaig fer una proposta que era poder fer directes amb ells, tant siguin ridomencs o ridomenques, o també com amb gent que tinguin algun tipus de relació amb Riudoms. En aquell moment, bueno, la cosa se va començar a coure i el 6 de febrer van fer el primer directe i en aquell moment solament tenia 4 confirmacions. A hores d'ara ja en tinc 18 de confirmacions de gent que viuen fora vila, i sobretot molta gent que viu a l'estranger, no? I aquí, bueno, doncs això, aquí va ser, doncs, com vam trobar un encaix de poder, doncs, fer activitats de gastronomia i a la vegada fer un vincle sentimental, si vols dir, o d'amistat amb aquelles persones que fa temps que no ens podem veure i que ara, doncs, sota l'excusa de la gastronomia, doncs, podem fer algun tipus de contacte més proper i que a la vegada, doncs, hi hagi molta més gent que pugui gaudir de tot plegat, no? De l'amistat i de la gastronomia, que és la finalitat de la secció de gastronomia del Serap.
A més, també ens va explicar quin va ser el projecte que des de la secció gastronòmica del Serap els hi va quedar pendent per fer abans del confinament.
A veure, hi ha una cosa que es va quedar, bueno, o sigui, es van quedar bastantes coses per fer, que es van quedar estroncades l'any passat, no? Però n'hi ha una que a mi m'agradaria poder-la fer tan aviat puguem sortir del confinament i poder trobar-nos, que és fer un homenatge, i també aprofito perquè se'n sàpiga, perquè tampoc això tampoc ho han volgut dir i tampoc se sap massa, fer un homenatge, un petit homenatge, un homenatge modest a el que jo li dic els pioners de la gastronomia ridomenca. O sigui, totes aquelles persones que van iniciar fa molts anys qualsevol tipus d'activitat al voltant de la gastronomia. D'aquí, doncs, entrarien, no em volia deixar ningú, no? Però per fer una mica de pinzellada, doncs, des de la Rosa Perla, que va ser una casa de menjars que va durar bastants anys, amb el qual, doncs, era una fonda, però que al final, doncs, es va transformar en un restaurant. Després també podríem també parlar del centre ridomense, va ser un restaurant també bastant important a Riudoms, que també es feien grans esdeveniments socials i que també, doncs, hi havia al davant una família que encara viuen, la família, i que es van dedicar durant molts anys també a donar menjar i fer tot tipus d'esdeveniments, com també pot ser, doncs, la família Montalvo, amb diferents branques de la família que també es van dedicar uns i els altres, doncs, a fer, doncs, de tindre bars i també, doncs, fer tapes i fer menjars. I també, doncs, bueno, el Miquel Molons, un personatge important, que és l'avi de l'actual Adán Sáenz, de la família Sáenz de Ventura, i altres oblidats, que com pot ser l'antic propietari de la confiteria, de la família Jové, amb el qual, doncs, també, doncs, aquests van ser uns primers en fer gastronomia de diferents vessants i que mai s'ha fet cap tipus d'homenatge, i això, doncs, m'agradaria que sigués el primer acte que poguéssim fer tan aviat ens puguem tornar a retrobar tots plegats.
El dimecres vam poder conversar una estona amb el Pere Tost, president de la Cooperativa Agrícola de les Borges del Camp. Amb ell vam reflexionar sobre l'actual situació de la pagesia i l'agricultura al nostre territori. Ell ens assegurava que el principal problema es troba en el relleu generacional.
Amb el sector de la pagesia aquí està malament per una senzilla raó molt gran, que no hi ha relleu generacional. Vull dir, en pic ens acabarem un grup de gent que en aquests moments encara hi estem apostant i ens estem movent, ens estem doncs, treballant la terra, no hi ha un relleu generacional per una continuïtat en tot aquest tema de l'agricultura. No hi és, aquest tema.
I també podríem dir una mica que les grans empreses s'han menjat el que és el producte petit, no?
Sí, però tampoc és tan exigent. Sí que la gran empresa s'ha menjat el producte petit, però aquí encara hi ha un producte de proximitat que crec que té un valor afegit i que, doncs, si hi hagués més gent que volgués continuar el tema agrícola, tant d'horta com de lo que és l'oli i tot això, doncs crec que seria bo, però clar, gent jove n'hi ha molt poca que continuïn amb el tema aquest.
Per acabar la setmana, ahir dijous vam poder estar una estona amb el Jordi Mateu, actor i director de la companyia La Teatrera. Després de 15 mesos sense pujar a un escenari, aquest diumenge hi tornen amb l'obra La Passió. El Jordi ens explicava que La Passió era un muntatge que ja tenien preparat per abans d'esclatar la pandèmia i el confinament no els va permetre arribar-lo a estrenar.
Home, més que nerviosos, estem amb moltes ganes de començar, no? Ja que aquesta temporada, bueno, el muntatge aquest de La Passió l'havíem d'estrenar la temporada passada. El que passa que 10 dies abans de començar tota la temporada ens vam quedar tota la temporada en blanc, no? Clar, fa 15 mesos llargs que no pugem en un escenari i la gent de La Teatrera tenen moltíssimes ganes d'estrenar aquest espectacle, d'estrenar la casa seva i de poder assaborir el que és pujar en un escenari, no?
Doncs bé, tu mateix ho deies, no? Estreneu La Passió. Per què aquesta obra? Deies que la vau escollir fa ja gairebé un any abans de la pandèmia. Sí. Per què la vau escollir en el seu moment?
Mira, jo porto 6 anys amb La Teatrera, no? I és una companyia de gent gran que sempre m'ha estat fent obres còmiques. Jo he tingut la gran sort, bueno, soc de Vilaplana, jo, no? He tingut la gran sort que aquí dalt, doncs, hi ha Francesc Garrido, l'actor, i amb ell vaig estar treballant durant un any el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que és un clàssic, és un text clàssic de temporada, no? Jo, a l'agafar els de La Teatrera, vaig pensar, dic, home, sempre hem fet teatre còmic, potser també estaria bé que agaféssim un text clàssic, encara que fos de temporada, clàssic però sense caure en el drama. I al voler fer un muntatge de temporada, vaig estar pensant en fer una passió, però no una passió convencional com les que sempre entenem, no? Sinó una passió en petit format. Pensa que només som 8 actors, i el que volia fer era barrejar un text clàssic amb un muntatge modern i molt avantguardista. Quan dic un text clàssic, em refereixo a un text que estigués escrit en vers, per fer una barreja entre vers, entre antic, i entre un muntatge avantguardista, doncs, tocant el vestuari actual i tocant una escenografia actual.
Plaça vol traslladar cada dia l'actualitat del Baix Camp amb un programa diari de dilluns a divendres de 8:15 del vespre a 9:15, on repassem el dia a dia de la comarca i els seus municipis. Comencem el tram informatiu de la plaça en aquest divendres, dia 25 de febrer. Us l'explica la Paula Jansà amb la direcció de Quima Espinosa. Comencem. I comencem l'informatiu explicant que el Procicat ha decidit finalment que els centres comercials i els comerços de més de 400 metres quadrats puguin obrir entre setmana a partir del proper dilluns amb un aforament del 30%. El gran comerç porta tancat des del dia 7 de gener i ja fa dies que el govern es plantejava donar-li cert aire, però s'havia aturat la decisió precisament per la frenada en la disminució de casos. La consellera de Salut, Alba Vergés, aclareix que l'obertura dels centres comercials no implica l'obertura de la restauració del seu interior, que seguirà tancada.
Aquesta voluntat de no haver-hi desigualtat a l'hora de comprar en un lloc o en un altre, siguis una botiga d'un centre comercial o siguis una botiga que no està dins de cap centre comercial, però que no sigui una activitat de passar el dia al centre comercial, és a dir, que es faci ben bé l'activitat de comerç.
D'altra banda, el Procicat recupera les classes presencials a segon d'universitat a partir del dia 8 de març. També ha aprovat la recuperació de les colònies escolars mantenint el grup Bombolla. Pel que fa a l'esport, les classes a l'interior dels gimnasos podran omplir fins al 30% d'aforament, independentment del nombre d'alumnes. A l'exterior es podrà arribar al 50% el mateix que a les piscines. Aquesta nova resolució té una durada de moment de 7 dies més. I parlem ara de xifres perquè després d'uns dies en lleu augment, les xifres epidemiològiques s'estabilitzen aquest divendres al Camp de Tarragona. El risc de rebrot retrocedeix 8 punts fins als 137. La velocitat de contagi es manté com el dijous en el 0,93. La incidència acumulada a 14 dies baixa fins a 146,38. El nombre de vacunats de la primera dosi ja passa dels 30.000 a la regió amb els 4.000 nous d'aquesta setmana. Actualment, 31.830 persones han rebut la primera dosi i 15.086 la segona. L'índex de positivitat de les proves PCR i test d'antígens és de 4,16%. I arrel d'això expliquem que els municipis del Baix Camp ja inicien la campanya de vacunació a majors de 80 anys. S'estan realitzant ja en municipis com les Borges del Camp, Vinyons dels Arcs i Castellvell del Camp. També s'estan vacunant els cuidadors que treballen amb aquests ancians. Ens amplia la informació la nostra companya Paula Montalvo.
Municipis del Baix Camp han començat amb la nova fase de vacunació. Aquesta inclou a persones majors de 80 anys que no viuen ni en residències ni centres sociosanitaris. Seguint els protocols que mana el Departament de Salut, els centres d'atenció primària es posen en contacte amb les persones interessades per tal de signar un dia i hora per a la vacunació. En el cas que el pacient no es pugui desplaçar, és l'equip mèdic el qual es pot moure fins al domicili. Una de les poblacions on ja s'està vacunant ancians és a les Borges del Camp. La regidora de Salut de l'Ajuntament, Maria Vilà, explica que primer s'està vacunant els ancians amb un estat de salut més dèbil.
Dins de les persones de 80 anys s'ha prioritzat aquelles persones que tenen un estat de salut més delicat i aquelles que tenen un grau de dependència més elevat. I també s'han anat vacunant els cuidadors perquè s'entén que tenen més risc de transmissió del virus cap a aquestes persones.
Altres municipis que han iniciat aquesta campanya són, per exemple, Castellvell del Camp o Vinyols i els Arcs. També n'hi ha d'altres que ja tenen data d'inici, com és el cas de Riudecanyes, els quals tenen previst començar i finalitzar la vacunació als majors de 80 anys la mateixa setmana que ve.
I on també ha començat la vacunació contra la Covid-19 és el centre de dia de la Selva del Camp. Aquesta setmana s'ha administrat la primera dosi de la vacuna Pfizer-BioNTech a una totalitat dels usuaris, un gest que s'espera repetir en 21 dies amb la segona punxada. Ens ho explica l'Antonio Mellado des de Ràdio La Selva.
La campanya de vacunació contra la Covid-19 segueix avançant a la Selva. En aquesta ocasió, la totalitat dels usuaris del centre de dia ja han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Un equip d'infermeria de l'àrea bàsica de salut de la Selva s'ha desplaçat fins a les instal·lacions per tal d'administrar la punxada, un gest que es repetirà en 21 dies amb la segona dosi. Pel que fa a la plantilla de treballadors, tots ells ja s'havien vacunat el passat mes de gener, juntament amb els avis i àvies de la residència per a gent gran al Vilar. Alba Mendoza, com a responsable assistencial del centre de dia, valora molt positivament la predisposició dels usuaris a vacunar-se. Mendoza, que també es troba al capdavant del Vilar, celebra la relaxació dels protocols del Departament de Salut a les residències per a gent gran, que a partir d'ara permeten als usuaris sortir al carrer. Les noves mesures contemplen la possibilitat de poder passar uns dies amb els familiars, sense l'obligatorietat de quedar aïllats a la seva habitació 15 dies en tornar.
I canviant de tema i deixant la Covid-19 de banda, expliquem que el JAPEC busca voluntaris per vetllar pels nius de Corriol, Camanegre, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'entitat busca persones que ajudin a fer el seguiment i protegir els exemplars d'aquests ocells, que tot just ara comença la seva època de cria. Ens amplia la informació l'Ariadna de la Calle des d'ara a l'Hospitalet.
Comença un any més el projecte de seguiment de la població d'aquesta espècie en diverses costes del litoral català. Per això, l'entitat ha posat en marxa una crida al voluntariat per persones que vulguin col·laborar en alguns dels municipis de les comarques del Garraf, el Baix Penedès i el Baix Camp adherits a la iniciativa. Amb aquest projecte, el JAPEC, el seu voluntariat i els ajuntaments implicats treballen per la conservació i la renaturalització de les platges i zones costaneres on té el seu hàbitat el corriol Camanegre. Per la campanya d'aquest 2021, el JAPEC torna a comptar, de moment, amb el suport dels ajuntaments de més de Sitges, Cunit i Calafell, als quals enguany s'hi afegeix Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Seran aquests municipis on es farà el seguiment del corriol, s'avaluarà l'estat de conservació de les seves platges i es realitzaran actuacions de conservació per protegir l'espècie.
Gràcies, Ariadna, i fins aquí l'informatiu d'avui divendres, dia 26 de febrer, i a l'agenda, Paula, què és el que ens recomanes avui?
Doncs avui comencem per la projecció de la pel·lícula 23 Paseos, del director Paul Morrison, a l'Auditori de Vandellòs. Es tracta d'un drama romàntic el qual està recomanat per a majors de 7 anys. El film s'oferirà demà dissabte 27 de febrer a les 6 del vespre. Les entrades tenen un cost de 3 euros. D'altra banda, també demà dissabte 27 de febrer a les 12 del migdia es podrà gaudir d'una visita guiada a l'exposició Amor i Metralla de Miquel García Membrado. Aquesta es troba a la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus i demà és l'últim dia per visitar-la. Va ser premiada amb un accèssit del primer Premi Beca d'Art Contemporani de la Fundació Redis, per tant, afanyeu-vos a anar-la a veure. I sense moure'ns del Centre de Lectura de Reus, aquest diumenge, dia 28, a les 6 del vespre, al Teatre Bertrina es podrà gaudir de la presentació del curtmetratge musical 080, La enfermedad de la vergüenza. Aquest es troba en el marc del cicle Medusa en concert. I per acabar, el pròxim dilluns, dia 1 de març, i per començar bé el nou mes, a les 7 del vespre se celebrarà una nova sessió del cicle Les presentacions de l'Òmnium i el Centre de Lectura. En aquest cas, serà la presentació de la novel·la La casa de foc, de l'autor Francesc Serés. A causa de la situació pandèmica actual, aquest acte només es podrà seguir en format virtual a través del canal de YouTube del Centre de Lectura.
Fins aquí el programa d'avui de La Plaça, el programa multiplataforma de Baix Camp Ràdio amb coproducció amb la xarxa de comunicació local. Recordar que dilluns a divendres a 8:15 del vespre a 9:15 us portem l'actualitat de tot el que passa al nostre territori. Un programa que ens porta a explorar, conèixer i descobrir els racons més interessants d'aquesta comarca i compartir experiències amb la seva gent. I recordar també tots els nostres oients que ens poden seguir a través de la nostra plataforma audiovisual web, també per l'app, Facebook, Twitter i Instagram. Gràcies per ser aquí un dia més, que acabeu de passar molt bon cap de setmana i fins dilluns. Adeu!